cuando llevas 100 horas encerrada. Has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga.
És una de les ficcions espanyoles de més èxit al món, amb un ressò i unes audiències que l'han acabat convertint en un autèntic fenomen de massa. Estem parlant de La Casa de Papel, la sèrie sobre aquest grup de atracadors caracteritzats amb aquestes famoses granotes vermelles i amb les mascaretes de Salvador Dalí, que aquest divendres estrenarà la primera de les dues parts en la que es divideix la seva cinquena i última temporada. La segona part ho farà el dia 3 de desembre. Qui dona vida segurament a la protagonista més important, és una sèrie molt coral, però la més important que té La Casa de Papel, la Tòquio, és una catalana que probablement sigui una de les actrius més de moda i amb més projecció internacional en aquests moments, que ens acompanya avui aquí al Món a RAC1. Úrsula Corbera, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Com estàs, Jordi? Tot bé?
Molt bé, encantat de saludar-te.
Igualment.
Què sents que cada...
M'ha encantat el que has dit. Granotes és mono? Mono rojo?
Sí, granotes en català. Sí, granotes, això que porteu... Que porteu.
Ostres, no sabia que es deia granotes. És molt divertit, m'agrada molt aquesta paraula.
No t'acostaràs sin aprender una cosa más.
Totalment.
Escolta, què sents cada vegada que et recordem, Úrsula, que no et tornaràs a posar en la pell de la Tòquio? T'està costant això de dir adéu? O ja hi n'hi ha prou?
Mira, ara, si et soc sincera, ara ja està, ja he passat el procés... vam acabar de rodar fa uns mesos i ja m'he passat el luto, saps? Però la veritat és que les dues últimes setmanes van ser molt intenses. Jo no sé què em va passar, però no podia parar de plorar. Havíem de parar el rodatge i tot, tothom en silenci absolut i se'm sentia a mi de fons. Saps aquesta plorer quan t'agafa la plorera aquesta de capdir de les entranyes?
I que no pots continuar, doncs, i que vols parar i que no pots.
No podia. Estava molt trista. Però també haig de dir que tenia a veure amb una cosa de que estàvem esgotats. Jo estava molt cansada i ja plorava una mica per tot. Plorava perquè, en el fons, doncs em feia molta pena, evidentment, perquè han sigut 4 anys i després de tot el que ha passat amb la sèrie i tot el que ha significat això per mi, no només a nivell professional com a actriu, sinó també a nivell personal. M'han canviat moltíssimes coses la meva vida. També té que veure amb una cosa de dir, ja està, o sigui, havia d'acabar, havíem de trobar un final, i jo sempre dic que és millor acabar por todo lo alto que estirar les coses a vegades, no?
Te'n recordes el dia que et vas assabentar que acabava la sèrie?
Sí, el dia que em vaig assabentar, doncs, la veritat és que no em va tocar gaire, però perquè sabia que encara em quedava tota una temporada per gravar per davant. El tema és quan t'assabentes que ja arriba al final i que et queden 2 setmanes de rodatge, i allò va ser una mica més, doncs passar aquest procés que vulguis que no. Mira, La Casa de Papel ha sigut molt intens. El rodatge de La Casa de Papel és molt intens. I per lo bo i per lo dolent, també, parlo. I això ha fet que quan formes part d'un projecte que és tan intens i que passen tantes coses, amb tants viatges, tants anys, has compartit tantes coses, que això fa que fa com que es generi una cosa més de pinya encara, saps? Com més de família. Aleshores, jo sobretot estava molt trista pel fet de pensar, doncs, que em separava de tot l'equip, dels companys, de feina, d'actors... Han sigut moltes coses que hem viscut i la veritat és que fa pena.
Anem al començament de tot, Úrsula. Quan si jo et dic ara... Mira, Úrsula, hi haurà una sèrie que faràs, tirem uns anys enrere, hi haurà una sèrie que faràs,
sí,
que quan jo vaig estar en un lloc que... No sé si era Nàpols o quin lloc d'Itàlia fa 2 anys, al costat de l'església de la vila, hi havia un cartell enorme, però enorme vol dir enorme, de dalt a baix de la façana... Sí. Amb la imatge d'aquesta dama, amb la granota vermella i amb la cara de Dalí, anunciant en italià una sèrie on tu seràs una de les grans protagonistes. Et diré que probablement és la sèrie internacional més bèstia que ha tingut Espanya en les últimes dècades, que tindrà 5 temporades, que no podràs anar pel carrer perquè la gent et canviarà el nom definitivament, i que probablement costarà encara uns mesos, si no anys, que deixis de ser Tòquio. Tu em diries que estic... com un llum d'oli...
Que estàs grillat.
Estic grillat, no? Diries això, no?
No, no hagués pensat que estàs grillat, perquè la veritat, jo crec que la vida tot pot passar, i en el moment que un decideix dedicar-se a això també és conscient de que en algun moment pot passar això. La veritat és que mai hagués dit que passaria amb aquest projecte, que passaria amb La Casa de Papel, perquè ha sigut una cosa... És que, clar, no, jo crec que no havia passat mai això. El que passa que amb l'aparició aquesta de les noves plataformes, el món, la indústria està canviant molt, i abans era impensable que una sèrie que s'estrenava en Antena 3, que a més va ser una sèrie que va funcionar normal, o sigui, no va ser un gran èxit quan es va estrenar en Antena 3, pues imagina't, de cop i volta, que passés això era una cosa impensable. Però ha passat, i jo encara estic en procés d'adaptació amb tot el que ha passat. Deies això d'Itàlia, però a mi el que em va volar més al cap va ser quan vaig anar a Japó a rodar la pel·lícula americana que he estat rodant, Snake Eyes, que per cert està al cine, per si la gent vol anar a veure-la, que és molt divertida. A mi em va passar que vaig arribar a Japó i jo en cap moment vaig pensar que algú em podria conèixer a Japó. Imagina't, Japó sona com un altre planeta, no? I me'n recordo que quan vaig arribar a l'aeroport de Tòquio vaig dir, vale, Úrsula, o sigui, no estàs bé. T'està donant la sensació de que t'està mirant tothom perquè ja tens aquest xip posat, però és impossible que la gent aquí a Japó hagi vist La Casa de Papel. Bueno, doncs estava equivocada. O sigui, tothom em coneixia a Japó. O sigui, era com, però què està passant, por favor? Això és lo nunca visto. Aleshores, m'han passat tantes coses d'aquestes que dius, o sigui, estoy soñando, ¿qué está pasando? Que tot això no és una cosa que es pugui processar d'un dia per l'altre. M'explico?
Ui, tal, que t'expliques. 11:20. Clasca.
Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así.
Clasca, aquesta sèrie, La Casa de Papel, s'ha més a 190 països. Clar, estem parlant de 190 països. L'any 2018, quan es va començar a emetre Netflix, ja es va convertir en la sèrie de parla no anglesa més vista de l'any. De fet, aquell any es va endur l'Emmy al millor drama. A més, ha estat una de les sèries més reproduïdes a la plataforma durant les cinc temporades. Clar, és que és un èxit tan bestial, que jo ja ho sé que t'ho han preguntat milions de vegades, segur. Però t'ho he preguntat perquè jo t'he tingut l'ocasió mai de preguntar-t'ho directament, Úrsula, que és: per què creus que aquesta sèrie ha enganxat a tanta gent tan diferent d'Orient a Occident, d'aquí cap allà, una sèrie que és sobre uns atracadors raríssims, tots vosaltres? Sí. Em pots explicar quina és la clau d'aquest èxit?
Doncs, bueno, jo crec que aquesta és la pregunta del millor. I no la, jo crec que cadascú té la seva pròpia teoria. Jo em fa pensar que no ha sigut una cosa en concret. Em fa pensar que, bueno, pues, han sigut com un mix d'aconteixements que ha fet, doncs, que la sèrie traspassi fronteres d'aquesta manera. Jo crec que té molt a veure, per una banda, té molt a veure amb aquesta cosa, no? D'aquesta banda. Són persones socialment inadaptats, no? Són persones que no són supervivientes, que no saben molt bé de quina manera s'han de comportar la vida perquè els hi vagi bé, per ser feliços. I hi ha aquesta cosa d'aquesta gent sense poder, aquesta gent que rosa una mica la desgràcia a les seves vides, que de cop i volta se li dona la volta a la truita i tenen una veu, no? Tenen una veu i són escoltats i fan cop a sobre la taula, un cop de puny a sobre la taula i fan aquest este golpe a la gent més poderosa, no? És una, jo crec que té molt a veure amb algú de l'antisistema, que jo crec que la gent ha empatitzat molt amb aquesta banda. Perquè jo crec que és una cosa universal, és una cosa que passa a tot el món i que va més enllà de la cultura i de les fronteres. Que té a veure amb que la gent del poble sigui escoltada, no?
Alejandra, què vols preguntar?
Hola, Úrsula. Hola, què tal? Ara que parlaves de quan vas arribar al Japó i vas sentir que no estaves bé perquè semblava que tothom et mirava i pensaves que no podia ser, jo et volia preguntar una mica com es gestiona aquesta fama tan explosiva. Tu ja havies viscut un fenomen, no sé si similar en física o química, però com ho has gestionat?
Doncs com he pogut i com he sabut. Jo, com he dit abans, segueixo gestionant-ho i no és fàcil, no és fàcil. Per una banda, hi ha aquesta cosa de dir que em sento molt afortunada, perquè jo crec que la feina que faig és molt vocacional i em dedico al que m'agrada i em fa molt feliç la meva feina i m'encanta fer-la. Però tots sabem que, tota la gent que ens dediquem a això, sabem que la nostra feina moltes vegades està involucrada amb, encara que no vulguis, amb, a nivell personal. Mm-hmm. Aleshores, et canvia la vida de veritat, no només a la feina. Per mi ha sigut molt heavy donar-me en compte de que allà on anés la gent em coneixia. Perquè jo abans, sí, amb el que deies de física o química, és diferent, perquè jo abans me n'anava a qualsevol lloc i a mi la gent no em coneixia. I de cop i volta donar-te en compte de que allà on vagis la gent et coneixerà. De fet, ho he fet algunes vegades, a dir, no, vaig a aquest lloc perquè segurament que aquí no veuen La Casa de Papel. I arribo i dic, pues també, també veuen La Casa de Papel aquí, com pot ser? Aleshores, jo crec que tot és un procés a la vida i jo pues he après a ficar una balança i dir, pesa molt més les coses bones, m'explico?
Sí.
És veritat que a vegades doncs, un no té... Jo necessito tindre un altre tipus d'energia per sortir al carrer, perquè jo sóc una persona molt extrovertida i m'encanta, gràcies a Déu, perquè si no, no sé com ho hagués fet, però a mi m'encanta parlar amb la gent que no conec, em considero molt extrovertida, però és veritat que, clar, no sempre estàs en el mood de dir, tinc ganes de relacionar-me amb tothom, m'explico? Sí. Aleshores, en els moments en què sento que estic més, doncs que necessito descansar i que no tinc l'energia suficient, és veritat que estic més casera que mai. Jo no sé si ha sigut per lo de La Casa de Papel o per la pandèmia, però sí que hi ha una cosa de que a vegades em dono compte que dic, vinga, vaig a fer una mica un esforç per sortir al carrer.
Però...
I ara m'està parlant de com vas gestionar el final de la sèrie, i a mi una cosa que em crida l'atenció és que Alex Pina ha reconegut que a l'últim moment va canviar el final, que ja estàveu rodant l'últim episodi i van decidir fer una última vuelta de tuerca, que n'hi diuen. Tu vas arribar a rodar el primer final escrit, l'havies llegit, van fer bé de canviar-lo, què en penses? Perquè ell mateix ha dit que no funcionava el primer final, i estàs d'acord?
Mira, l'Àlex Pina va escriure 33 finals. L'Àlex Pina està boig.
Quan dius, perdona, quan dius 33, vols dir estàs exagerant, però vull dir que...
No.
Ah.
No, és real. Em vaig assabentar ahir. L'Àlex Pina, l'Àlex Pina i els guionistes, els creadors de la sèrie, van escriure 33 vegades al final. Aleshores, La Casa de Papel ha tingut una cosa molt, molt boja des del principi. Els guions sempre han arribat a última hora, sempre. Perquè amb ells, bueno, és una forma que tenen ells d'inspirar-se i creuen que el procés creatiu doncs, ha de funcionar d'aquesta manera i és una sèrie bueno, que és rock and roll puro i duro. I a ells els agrada molt, doncs, bueno, doncs això, doncs, canviar d'idea i després canvien tot a última hora i estem tots en el set bojos dient, mare de Déu, senyor, aquesta gent encara no ens han enviat els guions de la setmana que ve. I ha sigut molt així sempre. Tinc entès que les grans produccions no funcionen d'aquesta manera perquè tenen diners, els diners ja sabem que és temps, i ho tenen tot. Les sèries americanes normalment quan comencen a rodar ja saben com acabaran i aquí és tot el contrari, aquí és sàlvense quien pueda i a xutar i a tirar, i jo crec que ells pensen també que és part de la màgia que això fa que aquesta sèrie tingui aquesta màgia i aquesta cosa com de tan adrenalínica, amb aquests girs tan de repente.
Però de la mateixa manera que tenia l'Àlex Pinilla, l'equip de guionistes, 33 finals, veu haver de rodar més d'un vosaltres o no, per si de cas?
No.
Val, llavors et preguntaré d'aquesta manera, et preguntaré directament, d'aquesta cinquena i partida darrera temporada, perquè recordem que aquest cap de setmana se n'estrena una divendres, però se n'estrenarà una altra a començaments del mes de desembre, sabem que el cap de la banda ha estat capturat i, per si no fos prou, arriba l'exèrcit per acabar definitivament amb ells. Per tant, sembla que no hi hagi...
Fa una por, aquest exèrcit...
Clar, sembla que no hi hagi escapatòria, però, esclar, estem parlant de la Casa de Papel. Clar, no estem parlant... Per tant, la pregunta és... T'ha sorprès el final del guió i si ens esperen moltes sorpreses aquesta temporada?
M'ha sorprès. És que a mi ja no em sorprèn res de la Casa. però estic convençuda de que us sorprendrà a vosaltres.
Bé,
bueno, clar, és que és molt difícil sempre parlar d'aquestes coses sense fer spoilers, però la gent que es prepari per tot.
Val.
O sigui, perquè tot pot passar.
Tot pot
passar. I tot passarà.
Tot pot passar i tot passarà.
Una nunca sabe ciencia cierta como es un ángel de la guarda. Y lo que menos te puedes imaginar...
La Úrsula, perquè ens fem una idea de la popularitat que ara parlava, que cony no la vols que la coneguin al Japó si té més de 21 milions de seguidors a Instagram. Que és una barbaritat. A més, ets molt activa a les xarxes. Ho gestiones tu tot directament o tens algú que se t'encarrega?
Doncs mira, ho gestiono jo i la veritat és que no sóc molt activa. Depèn. Quan estic rodant, per exemple, que els rodatges sempre són pues, moltes hores i molta energia dipositada i estar molt concentrat amb la feina, la veritat és que estic més desaparescuda a Instagram, a Twitter. Quan tinc més temps, sobretot quan estic fent coses promocionals, com ara que estic fent la promoció de la Casa de Papel o el juliol que estava fent la promoció de Snake Eyes, doncs sí que m'activo una mica més. Però a vegades m'haig de recordar, en plan, va, aviam si puges alguna cosa, no? Que fa molt de temps que no puges res.
Escolta això.
Aquesta nena em fa por, Armanda. Sempre me n'ha fet.
No li facis cas.
Estic segura que darrere d'aquesta nena hi ha un misteri.
Això és Mirell Trencat, que és una sèrie de TV3 que adaptava la novel·la de la Mercè Rodoreda sobre tres generacions de la mateixa família de principis del segle XX. Això és la teva primera aparició, Úrsula, a la televisió?
Com a actriu, sí.
Ah, com a actriu, sí.
Sí, perquè jo abans jo vaig començar molt petitona. Jo a Mirell Trencat tenia com 11 anys, 10, 11 anys. I jo vaig començar als 6 fent molta publicitat, fent moda per nens i coses més de publi. Però Mirall Trencat va ser el meu primer personatge, diguéssim.
Després va venir, per exemple, va venir això.
Estàs parlant amb l'Isona? Esteu una mica picats, oi?
Tu és ben del Pla,
només una mica.
On era, on feia el paper de la Sara, una jove amb un trastorn alimentari, i llavors te'n vas cap a Madrid. Fas ben del Pla i te'n vas cap a Madrid, no?
La bulímia no és una tonteria.
Perquè va ser més o menys cap a aquella època, no?, que vas decidir anar cap a Madrid.
Sí, jo me'n vaig anar a Madrid, tenia 17 anys.
17?
Sí, sí, sí. Vaig, la típica frase de mama, quiero ser artista, me voy, pues eso. Pues això vaig fer.
I va passar això.
Ruth, abre.
¡Vete a la mierda!
Abre, por favor.
¿Por qué te ha pegado Yoli?
Clar, vas a Madrid i arriba... Jo, posa un palès, posa un context. Estem parlant de física o química, per si alguns no ho saben. Va ser una sèrie que, entre el jovent, va tenir un èxit descomunal, estem parlant, no?
Total, bueno, era com la sèrie d'adolescents de referència. Jo ja no era adolescent, era una miqueta més gran, però jo la veia encantadíssima de la vida i d'aquesta sèrie ha sorgit gent que després ha fet una carrera molt extensa. Està la Úrsula, que és un cas super evident, però també hi ha el Javi Calvo, que és un dels Javis, que és el creador de Paquita Salas, de Veneno, que també va sortir d'aquella sèrie. Vull dir que...
I en Max Iglesias...
Sí, és una cantera bastant reconeguda, vull dir que realment és una sèrie que va marcar una època.
I no oblidem que l'Úrsula, a més a més, va aconseguir ser extraordinàriament viral abans de que les xarxes socials dictaminessin la nostra vida, perquè el Me quemaría por dentro és dels primers virals que hi ha hagut.
Perdona, què és el Me quemaría por dentro?
Jo ho explico i l'Úrsula dirà com ho va viure. Antena 3 hi va haver problemes d'emissió i es va començar a emetre en loop la mateixa escena i era l'Úrsula dient Me quemaría por dentro. I es va tornar viralíssim. Oi que sí, Úrsula?
Ai, no, mira, això va ser molt fort. Sí, sí, a més és raríssim que passi una cosa així ja, avui dia, amb les tecnologies i tot que hi havia, que passi una cosa així. Jo me'n recordo com m'estava dormint una siesta i em va trucar la meva àvia i em deia, nena, em va despertar la meva àvia. Diu, nena, nena, vols parar de dir la mateixa frase tot el rato? Nena, però què t'ha passat?
I quanta estona va ser això?
Que van ser 5 minuts. 15
minuts.
15 minuts, mare de Déu. Però és que no vas aquí. És a dir, fixem-nos, comença aquí, Mirall Trencat, Mercè Rodoreda, després salta El vent del Pla, Madrid, La Casa de Papel, i ara, com parlava ella... Snake Eyes, aquesta pel·lícula basada en les figures d'acció del J. Guzzou, en interpretes la baronessa, que ha suposat el teu debut a Hollywood. La pregunta és, el teu debut a Hollywood vol dir que hi haurà més Hollywood, que hi haurà més Madrid, que hi haurà alguna cosa a Catalunya? És a dir, referències de futur per l'Úrsula Corberó, on estan situades ara?
Doncs mira, ara mateix m'he pres un any sabat.
Carai, quina enveja.
Què t'ho parece? Perquè crec que ha sigut... els dos últims anys han sigut molt intensos, no només a nivell professional, crec que per tots han sigut dos anys molt intensos, amb les pandèmies i les quarantenes, i realment crec que, bueno, era per la meva salut mental, era important fer una mica un reset. I després de La Casa de Papel, l'última temporada, que va ser esgotadora, he decidit descansar, perquè crec que és important també descansar, que això fa després que un es renovi i que agafi després la feina amb més ganes i carregat de piles.
Quan s'acaba?
Quan s'acaba el meu any sabàtic?
Sí.
Al desembre.
Aquest desembre?
Sí.
Per tant, ja deus tenir alguna cosa en perspectiva, vols dir que al desembre començaràs a fer alguna cosa ja?
Sí, el que passa que no ho puc dir encara, però bueno, hi ha projectes, la veritat és que no estic com 100% focalitzada en Hollywood, estic 100% focalitzada en conèixer i en fer nous personatges, sigui a Hollywood, sigui a Espanya, sigui a França, sigui a Corea. O sigui, em ve molt de gust. Una de les coses més maques que m'ha portat La Casa de Papel i que no m'havia passat abans és que he viatjat molt. Des que ha passat això, aquest fenomen que ha passat a nivell global amb La Casa de Papel, he pogut viatjar moltíssim i m'he donat compte de que és una cosa que vull que segueixi passant a la meva vida. Aleshores, no em vull tancar portes enlloc. Hollywood, evidentment, Hollywood m'encanta, però no és una prioritat. No sé si m'estic explicant
bé. Sí,
perfectament.
Sí.
Tinc moltes ganes de treballar a tot arreu. I tinc moltes ganes de viatjar molt. I tinc moltes ganes de conèixer i d'aprendre. Aleshores, hi ha coses que no només... Sí, hi ha alguns projectes a Hollywood que no estan tancats, i després hi ha uns altres projectes que no són a Hollywood, que són a altres països.
Va. Vine'ns a veure un dia aquí a l'estudi, sisplau. Que
vinga.
Il·lusió, Com puguis, em vens a veure, que tinc moltes ganes de veure't. Escolta'm una última cosa, eh? És impossible... que pugui haver-hi una sisena temporada d'aquí a 2, 3, 4, 10 anys de La Casa de Papel?
Ostres, 10 anys espero que no esperin, perquè estarem tots ja amb el bastonet, quasi.
Però és a dir, hi hauria l'opció de poder-ho fer?
Jo ho dubto, sincerament.
Val.
Em preguntes i et contesto amb honestitat. Però... nunca se sabe, amb La Casa de Papel, el que pot passar. Jo el que sí que veig més factible...
És algun spin-off?
Sí, això sí que ho veig més, no sé per què.
De qui?
I es poden fer spin-offs de molts personatges. Jo crec que ja tenen un abanicó molt ampli de possibilitats.
També, potser, clar. Bueno, escolta, ja ho veurem.
Espero que el tinguin en compte, el meu també.
Oh, i t'agradaria o no? T'agradaria fer un spin-off de Tòquio o no?
Sí, ara mateix no, eh? Ara mateix crec que tots necessitem aquest procés de despedir-nos i de tancar un cicle en la nostra vida molt important, però dintre d'uns mesos, doncs, per què no? Qui sap.
Un petó molt gran, Úrsula Corberó. Ha estat un
plaer.
Moltes
gràcies, nois. Un plaer.
Gràcies, que vagi
bé.
Avui aquí al Món a RAC1. 11:37 minuts. D'aquests moments, Jair Domínguez. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Ese yo moyo da partizano, tu mi debi se pedir.